COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com està? Soc el Ricard Álvarez. Comencem Herrera en COPE, però des de Lleida. Ja saps que ens escoltes a través de totes les freqüències de la demarcació de Lleida, la Seu d'Urgell, a Balaguer, a Lleida, també a través de les aplicacions al mòbil. Només cal que triïs l'emissora de Lleida i a la web cope.es també pots punxar a escoltar-nos en directe i triar l'emissora de Lleida. Com estàs? Estem a 24 graus, hores d'ara, a la ciutat de Lleida, dimecres 25 de setembre del 2019. Comencem, com sempre, buscant aquesta previsió meteorològica, també una darrera hora de la darrera hora de la informació de les comarques de Lleida. Avui, aquesta tarda, hi haurà la inauguració de l'exposició que portarà doncs, tot aquests propers 4 mesos al Caixa Fòrum de Lleida. Doncs el seu coordinador avui estarà amb nosaltres, el Jordi Eloi. També l'entrevista Cosmopolita amb el Cosme García i la finestra dels records, la del Joan Bellmunt. A partir de la una, doncs el que farem és parlar de noves tecnologies a l'Info Cope Lleida. I a 2:15, la nostra tertúlia, que és novetat aquesta temporada, amb veu de dona. Acabem parlant de tot, de moltíssimes coses, però sota la mirada, ja a nivell de ràdio és sota la veu de les dones. Com et deia, 24 graus, hores d'ara, a la ciutat de Lleida. Aleix Poblet, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Tenim el cel ennuvolat al Pirineu lleidatà amb algunes precipitacions, a la resta cel poc ennuvolat, però aniran creixent alguns núvols durant les properes hores d'aquest dimecres i les temperatures baixen 29 graus a Balaguer, a Lleida, 27 a Tàrrega, 25 a la Seu d'Urgell i 20 a Viella. El vent bufa variable fluix i segreixi fins al final del dia. Per demà dijous tindrem un dia de molta estabilitat de cel poc ennuvolat a tota la província de Lleida amb temperatures que pujaran a la zona del Pirineu. Amb pocs canvis a la resta, arribarem als 30 graus de màxima a Balaguer, 29 a Lleida, 28 a Tàrrega, 27 a la Seu d'Urgell i 25 a Viella. El vent bufarà variable fluix durant tot el dia. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Aleix. Apa, directes cap a buscar l'actualitat informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
A Lleida, les causes judicials per estafes s'estan disparant i ja n'hi ha 2 al dia. L'any passat els jutjats van instruir més de 600 diligències per aquest delicte, un 30% més que el 2017. O sigui que el 2018 van pujar un 30% respecte al 2017 i ara ja estem a 2 al dia. 2 al dia vol dir que ens en podem anar a les 700 al dia. El president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn, garanteix que aquest mandat no es repetiran irregularitats en els ajuts directes de la Diputació de Lleida. Recordo que això és una vella reivindicació que sempre han fet els partits de l'oposició. Hem hagut d'esperar fins a l'any 2019 perquè el president digui que no es repetiran. És a dir, si dic que no es repetiran, admeto que han existit. La diputada dels Comuns apuntava a evidents indicis de corrupció en el modus operandi de Junts per Catalunya i demana responsabilitats polítiques. De moment han aconseguit que el president digui que no repetiran, tot i que Jordi Latorre, president de Junts per Catalunya a Lleida, deia que no hi havia res d'opac ni res d'irregular.
COPE Lleida. Estàs informat.
Per cert, que no deixem la Diputació de Lleida perquè la mateixa Diputació de Lleida s'oposa a l'arxivament de la causa contra Marlene Minguell en la peça separada del cas Boreas. La jutgessa investiga l'excap d'organització per revelació de secrets i tràfic d'influències per beneficiar suposadament una empresa familiar. A Lleida, la Universitat de Lleida doncs, va viure la inauguració del curs acadèmic i el seu rector ha reclamat l'aprovació de pressupostos a la Generalitat per dotar les universitats de més finançament. Manuel Martín Neira destaca la importància de l'arribada de l'home a la Lluna en la conferència inaugural del curs acadèmic. I això també és notícia, més que res per l'enrenou que hi va haver, i recordo que també vam parlar amb gent que hi entén i va dir que, home, era difícil. Finalment, s'ha declarat ja mort. Bromes a part, eh? No hi haurà autòpsia, però s'ha declarat mort un dels dos castanyers de Renfe trasplantats. Sabeu que en el seu moment, doncs, el carrer Príncep de Viana es va trobar amb l'obstacle de dos arbres i la rotonda de davant de l'estació de Renfe. En aquell moment és quan s'havia de fer la feina, traure els arbres, trasplantar-los o traure'ls, fer la rotonda com Déu mana. Però com que aquí, presumptament, hem de fer les coses, les hem d'allargar perquè es pugui, doncs, fer contractes dos vegades, dic presumptament de tot això, doncs vam tardar uns anys a donar-nos-en de que s'havia de fer així. Un cop ho hem fet així, ens vam gastar prop de 50.000 euros, prop de 50.000 euros en traslladar dos castanyers que tenen una pila d'anys i que gent que ja en tenia ens van dir, home, és complicat perquè són arbres molt grans, amb molta arrel, i ja veure què passarà. Doncs de moment el que ha passat és que dels dos un ha mort i l'altre té mal color. Anava a dir té mala cara, no. Té mal color. Escolta, des d'aquí, tota la sort del món i que l'arbre tiri en van. Però ens hem gastat 50.000 euros públics, d'aquests que costa molt poc gastar-los perquè costa molt poc de guanyar-los, en fer una operació que tenia molt risc. I jo em pregunto, si haguéssim d'haver posat els diners de la butxaca a la persona que ho va decidir, els hagués arriscat cegament 50.000 euros o no? Jo crec que no, però vaja. I una altra cosa curiosa, abans d'anar al territori, es van fer les primeres proves per accedir al cos de la Guàrdia Urbana. Ja sabeu que hi ha un examen de cultura general, ja fa riure el nom, de cultura general. Doncs, preguntes com? Com s'anomena el darrer disc de Rosalía? Això és una de les 50 preguntes que hi havia. Qui va ser el millor jugador del Mundial de Bàsquet? O quan es va celebrar el primer aplec del Caragol? Són unes, us n'he dit tres, de les 50, que hi havia dins de la prova de cultura general. Escolta, jo al final, mira, he tingut pocs incidents amb la Guàrdia Urbana, afortunadament, i n'he trobat de Guàrdia Urbans que són excel·lents persones, però n'he trobat que no. Jo quasi que prefereixo que no sàpigui com es diu el disc de Rosalía, però que siguin persones altament dotades de sentit comú, altament dotades d'empatia i altament dotades de justícia. I jo és el que necessito d'un guàrdia urbà. M'és igual si sap el nom del disc de la Rosalía. És un exemple. Això ho podem buscar a internet. Per tant, prefereixo que siguin persones amb empatia, que es puguin ficar al lloc d'un altre. Necessito gent amb sentit comú i gent amb sentit de justícia, però justícia justa. No, la norma diu, i aquí tothom passa per allí, i no em parlis que encara t'acusaré d'una altra cosa. Això és el que no necessito. Per tant, no sé si ens hauríem de replantejar aquestes proves. Anem cap al territori. Compromís per Pirineu denuncia coaccions del president del Consell Comarcal de l'Alt Urgell cap a la seva portaveu i la formació amb vincles amb el PSC demana la dimissió de Miquel Sala i que es disculpi públicament. Ajuntaments del Pla d'Urgell redueixen fins a un 10% la factura de la llum amb l'assessorament del Consell Comarcal. Són 7 municipis que posen a prova el sistema d'informació energètica i aconsegueixen aquest estalvi conjunt de més de 50.000 euros en 7 mesos. És un principi, no és la gran finalitat, però és un principi, és un 10%, són 50.000 euros, i el que és més important, que no són els diners, que al final és el que diem els mitjans de comunicació, no, és que han reduït l'impacte climàtic. I d'això en parlarem avui, segurament, a la tertúlia amb veu de dona, perquè aquest divendres 27 de setembre ja ha convocat una vaga mundial per l'emergència climàtica. És allò de que ens deien de la línia vermella. Doncs la línia vermella la tenim al davant mateix. I alguna línia vermella ja l'hem trepitjat i tot. I ara sí que ja no hi ha excuses, tot i que encara hi ha qui diu que no passa res. No. Parlem d'esports, com sempre ho farem amb Hyundai.
Control motor amb els esports. Facis el que facis, segueix les teves passions. Segueix les teves emocions. Segueix els teus impulsos. Però si has de triar cotxe, segueix el teu cervell. Ell et portarà el Hyundai 20 millor equipat. Sens dubte, l'opció més intel·ligent. Nou Hyundai 20. Segueix el teu cervell. Hyundai.
Control Motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Ja t'avançàvem que el Mundial de Piragüisme era un bon negoci, entre cometes, per la província de Lleida, i és que han omplert els hotels de tot l'entorn de la Seu d'Urgell i està generant un impacte directe de més de 2 milions d'euros. El campionat reuneix 510 esportistes de 65 països de la modalitat d'eslàlom i descens i s'allargarà fins el diumenge vinent.
Herrera en Cope, Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I de fet el tema que parlarem ara tot seguit és un tema interessantíssim, d'aquells que de veritat, mira, para orella perquè a més és una activitat que estarà força dies a la ciutat de Lleida, però que és important, jo crec que hi passem tots. T'estic parlant de la nova exposició que hi haurà aquests propers 4 mesos al CaixaForum a Lleida i que, evidentment, la seva directora, la Maria Baltós, ja s'ha encarregat de presentar-nos cada divendres a l'Espai Groc i que, evidentment, a partir d'ara en parlarem ja a fons i amb totes les activitats que ja sabeu que sempre programen al voltant de la temàtica principal de l'exposició. Porta per títol Experiment Any 2100, l'han presentat en premsa no fa ni 2 hores i ens acompanya ara aquí als estudis el coordinador d'aquesta exposició, el Jordi Aloy. Jordi, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Gràcies per estar amb nosaltres, benvingut. Heu fet la presentació en premsa i aquesta tarda ja fareu la inauguració formal de l'exposició. No sé si ja amb una visita guiada o amb una explicació de com va tot plegat.
No, aquesta tarda a les 7 farem la inauguració oficial. Explicarem a grans trets quin és el contingut de l'exposició i què és el que el públic podrà veure en aquesta exposició, i tot seguit es farà una visita lliure, el que sí estarem nosaltres i l'equip educatiu del CaixaForum Lleida per atendre totes les preguntes que el públic ens pugui fer in situ a l'exposició.
Ull a les preguntes que poden sorgir, perquè jo en tinc recollides unes quantes. Fixeu-vos que el títol és Experiment Any 2100. I un, si comences a preguntar-te, escolta, quan serem, com viurem, on viurem, quina temperatura farà... Clar, són preguntes que un, quan comença a parlar de futur, es pot arribar a fer. Aquesta exposició, quin objectiu té, realment?
Bueno, aquesta exposició es basa en un document de l'European Environment Agency, que és un think tank europeu que cada 5 anys publica un document sobre l'estat del món en diferents àmbits, en molts àmbits diferents. Nosaltres el que hem fet és recollir tot el que diu aquest document sobre els àmbits social, mediambiental i tecnològic, que són els que més ens pertoquen com a àrea de cultura i divulgació científica de la Fundació Bancària La Caixa, i hem muntat aquesta exposició per explicar com els experts s'imaginen que pot evolucionar el món en aquests àmbits al llarg d'aquest segle, basant-se en estudis prospectius, és a dir, en una metodologia científica que s'anomena la prospectiva, que consisteix en observar les tendències actuals, com estan evolucionant les coses en els àmbits que tu vols estudiar avui en dia. Seguidament es modelitzen aquests àmbits, es fan models, s'extrapolen les tendències de cara al futur i es creen diferents possibles escenaris de futur. S'atorguen probabilitats a cada un d'aquests àmbits i l'àmbit més probable és el que sembla que ens dirigim. Llavors, en aquesta exposició mostrem aquestes tendències, aquestes megatendències, grans tendències socials.
Clar, és que aquí que ningú pensi que trobarà...
futurologia.
Si el conreu a Lleida concret serà... No, no, això són tendències molt generals.
Són megatendències.
Parlem de planeta.
Exacte. Parlem a nivell de la societat, a nivell de tot el planeta, en els àmbits socials, mediambientals i tecnològics. Per exemple, doncs, el que comentaves abans, quan serem, si serem molts, si serem pocs, on viurem, de què viurem, quins mitjans tindrem al nostre abast per fer front als reptes que el futur ens plantejarà. Doncs, bàsicament, l'exposició tracta d'això, explica a dia d'avui quines són les previsions d'evolució al llarg del segle en aquests àmbits, però fixeu-vos també que l'exposició es diu experiment. L'experiment consisteix en que donem la possibilitat de que els visitants a Caixa Fòrum puguin expressar la seva opinió també sobre els diferents temes que tracta l'exposició. De tal manera que la gent vota, pot votar o podrà votar en cada un dels àmbits de l'exposició, i això es recull en una gràfica final que va actualitzant-se en temps real i que mostra quin és l'estat d'opinió no dels experts, sinó del públic.
Ah, caram.
Clar, aquí està la gràcia, diguem, de l'exposició, que és com una mena d'experiment sociològic, perquè, clar, els experts poden dir la seva, però, de fet, els protagonistes de la pel·lícula som nosaltres.
Al final també és el que deies, vull dir, no espereu aquí que treguin la bola de vidre i et diguin exactament el que passarà. No, el títol el trobo molt acertat, Experiment 2100.
Clar, és una... diguem, plantegem aquesta comparació entre el que diuen els experts, que poden tenir raó o no, perquè es basen en models que també tenen les seves limitacions, i després ho confrontem amb el que opina el públic, que de fet, doncs, com deies, som els protagonistes de la pel·lícula, clar. Som els que creem el futur a cada instant en les nostres accions i particulars i col·lectives.
Jordi, com a coordinador de l'exposició, evidentment, és una exposició que, per cert, ha estat itinerant a les instal·lacions del Cosmocaixa i dels CaixaFòrums, sí. Els diferents, des del passat 2015...
Des del 2015,
i acaba sí. Aquí a la de Lleida.
Sí.
Tu que has vist, ens parlaves que està basat en aquests informes de la European Environment, que surten cada 5 anys, o cada 5 anys actualitzen les dades. Tu, evidentment, n'has seguit uns quants d'aquests.
Sí,
quan... Què anem, a millor o a pitjor?
No anem bé.
No anem bé.
Podem dir que no anem bé. Cosa que
sí, la tendència no és bona.
Les tendències no són bones. Nosaltres, quan vam començar a guionar aquesta exposició, treballàvem amb l'informe de 2010... quan es va inaugurar l'exposició a Cosmocaixa era el 2015, al poc temps va sortir l'update d'aquest document, i a veure, tampoc no hi havien canvis molt significatius, però bé,
bueno, però es va actualitzar.
Sí, es va actualitzar.
Està actualitzat, vaja.
No pinta bé i segueix sense pintar bé. L'any 2020, cap al mes de març, maig, per ahí tornarà a sortir la nova edició d'aquest document i ja veurem, però a priori la cosa és que seguim sense anar bé i potser anem a pitjor.
Jordi, sense pretendre donar una solució, ara escoltant-te pensava, tu què creus que hauria de passar perquè la societat, o gran part de la societat, fes el clic aquell necessari per dir, escolta, que no anem bé, que s'han de canviar coses, que ens ho diuen, que fa molts anys que ens ho diuen, però ningú ho escolta. Què creus que hauria de passar ja perquè finalment la gent digui, escolta, s'ha de canviar?
Em sembla que cada vegada les coses són més manifestes. O sigui, per exemple, tots els problemes associats a la contaminació directa o indirecta, o sigui, la que patim a les ciutats, però també la que generem i es distribueix pel planeta sense que nosaltres ho puguem controlar, com ara, per exemple, es parla molt dels microplàstics, doncs el canvi climàtic també, són temes que cada vegada són més palesos, són més evidents, i jo crec que la societat cada vegada està més conscienciada, sobretot a nivell individual. El que passa és que, d'alguna manera, hem de pressionar l'estament polític, doncs, perquè actuï quan encara hi ha temps per actuar. Potser ara, a mesura que va passant el temps i cada vegada veiem que els efectes de les nostres accions són més manifestos, doncs comença a haver, diguem, la massa crítica perquè la societat pugui exigir canvis i perquè es fagin aquests canvis. I és l'esperança que tenim, de que no estiguem massa tard per fer aquests canvis.
Ens està costant, i és lent això, és massa lent.
És lent.
Quan tens el coneixement veus que és massa lent. Jordi, és una exposició que poden visitar lliurement Qualsevol persona està recomanada per entendre-la i gaudir-la bé a partir d'ESO, per entendre'ns cap amunt, ESO, batxillerat, sí, i adults, evidentment, però que també canalla de primària que vinguin amb els seus pares o amb un adult, també la poden visitar i extreure'n idees bones.
També, i també d'alguna manera també la poden gaudir, perquè nosaltres quan plantegem una exposició sempre procurem que estigui a l'abast, que els continguts estiguin a l'abast d'un ampli espectre de públic. I, de fet, en els nostres centres, una part molt important del públic que ens visita és públic familiar, fins i tot amb nens petits. Llavors, clar, va ser un repte, perquè al basar-se en un document europeu, aquesta exposició, un document que de fet es basa en estadístiques, en probabilitat, en models matemàtics, doncs era, a priori, era un tema molt àrid, era difícil de fer-ho atractiu per un ampli ventall de públic. I vam procurar donar-li diferents enfocs perquè tothom se senti a gust a l'exposició i pugui treure les seves conclusions. Per exemple, l'àmbit introductori de l'exposició tracta sobre la ciència-ficció, o sigui, com els grans autors de ciència-ficció s'han imaginat el futur. Uh-huh. I és una manera, diguem, palatable d'introduir el tema sense anar directament a parlar de models de probabilitats i d'estadística, no?
És una exposició que trobarem, suposo, panells per llegir, trobarem audiovisuals, zones interactives...
Hi ha molt aparell interactiu, hi ha també escenografies, molt audiovisual, lògicament, perquè quan parlem de temes relacionats amb el futur, sobretot si parlem de les qüestions tecnològiques, doncs anem cap al món de la informàtica, al món dels audiovisuals, que és on potser més es nota l'acceleració tecnològica, que és la gran mm-hmm. tendència en el camp tecnològic. Tenim peces reals, també. Podreu veure, per exemple, el famós coltan, mm-hmm. que tothom n'ha sentit parlar, del coltan que s'utilitza per fabricar els circuits integrats. Doncs en aquesta exposició podreu veure els minerals que formen el coltan, que de fet són dos, columbita i tantalita. Doncs allà els podreu veure in situ.
Això ha sigut spoiler, eh?
Sí, això és un spoiler, sí, sí. Però és un spoiler petitó.
És petitet. No, però això és per anar fent perquè aquesta tarda a les 7 hi ha aquesta inauguració oficial, sí, però a partir de demà i després de la inauguració quedarà oberta ja avui. Si no us podeu esperar, doncs avui, uns minuts després de les 7 ja la podreu visitar de manera lliurement. Però si no, a partir de demà i els propers 4 mesos,
exacte,
estarà,
hi ha temps
estarà oberta.
De sobre per poder-la veure.
A més, des del CaixaForum ens organitzen les visites guiades, que sempre les recomano. Sempre recomano fer com a mínim dos visites, una lliure i una guiada.
Sí, jo també ho acostumo a
aconsellar. Però jo crec que és clau. Hi ha gent que ho ha provat i diu, quanta raó teniu. És que és veritat, jo també ho he hagut de provar. De manera lliure tu treus les teves conclusions i et fixes en certes coses, però la guiada és gent que ja sap exactament què t'ha de dir i t'ha de portar cap a et fixis a coses que potser passen desapercebudes o t'explica o t'enmarca una mica tota la informació, i és quan surts complert, és a dir, caram, ara sí que surto mm-hmm. amb tot el que he vist, més un munt de coses més que m'enduc, eh?
Sí, perquè de vegades hi ha coses que et passen desapercebudes o no te fixes o senzillament te l'expliquen amb un nivell de detall que és superior al que pot haver amb una cartela, que sempre és limitada, no?, amb l'espai. I llavors no està de més sempre fer una visita guiada, a part de després veure-la tu pel teu compte,
clar que sí,
i de donar la teva opinió a les estacions de vot que he mencionat abans.
Correcte, que d'allí també sortirà, jo crec que, informació valuosa i curiosa.
És curiós perquè quan acaben les itineràncies tens un retrat del que pensa la població de la ciutat on ha estat l'exposició. I si bé, a grans trets, les conclusions són molt similars, en tots aquests anys que ha itinerat a diferents ciutats, doncs les conclusions més o menys són les mateixes, a vegades hi ha sorpreses.
Clar. Sí. Jordi Eloi, coordinador d'aquesta exposició, Experiment any 2100, aquesta tarda ha estat la inauguració i a partir de llavors ja oberta al públic durant els propers 4 mesos, ja et dic, és molt temps, i sempre dic el mateix, però no t'esperis el darrer dia, que després sempre arribem a la darrera setmana i no hi he anat per hi volia anar, només em queda una setmana, tenim 4 mesos. I a més la pots visitar, escolta, la pots visitar ara i d'aquí unes setmanes hi pots tornar, que segur que et fixaràs en coses diferents. Jordi Eloi, escolta, que ha estat un plaer, moltíssimes gràcies, enhorabona i que vagi tot molt bé.
Gracias.
¿Estás nervioso, irritable o desanimado? Toma Ansiomed. Ansiomed con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
I ara sí, ja ens acostem una mica més a la una. Estem a la meitat de la setmana. Saps que ara li he de dir hola, què tal al Cosme García. Cosme, què tal? Bon dia.
Ah, doncs pues molt bé. Estem en vísperes. Estem en vísperes.
En vísperes de què?
Del dijous.
Del dijous.
És el dia més important del calendari.
Ah, vale, ja. Vale. Sí que és el Sant Damià, no? És el dijous?
Era, sí, el meu germà. Sant Cosme i Sant Damià eren germans.
Sant Cosme i Sant Damià demà.
Tu no sabies aquest, no? Sant Cosme i Sant Damià sota una pedra estan. L'un menja pa i l'altre beu vi. Qui dels dos és més intel·ligent?
Ah, doncs pues no la sabia.
El que menja pa diu que, bueno, pues, és el català i tal. I el que beu vi, l'aragonès.
Ah, vale. Sí,
perquè es va més a marxa.
Cosme, entrevista Cosmopolita. Amb qui parles avui?
T'agrada la cultura?
Sí.
T'agrada l'educació?
Sí.
T'agrada el país?
El país, sí.
Ara més estic de respondre quin.
Quin? Home, suposo que el de casa nostra.
Sí, jo el de l'Avinguda Garriga 50, que vivia amb els pares, i ara al Font Segon 21. Miquel Àngel Cullerés, el responsable de cultura de la Generalitat de Lleida. Benvingut i bon migdia.
Hola, bon dia.
Llavors que estem en plan simpàtic aquí,
eh? Sí, l'estava escoltant amb molt de gust i les dites populars.
Sí, no, saps què passa? Que estem demanant que aquest espai, que és del més veterans a la ràdio, l'entrevista Cosmopolita, sigui d'interès cultural de Catalunya. Llavors estem buscant això, no?
Molt bé, doncs, és una aportació que pugui un moment.
El que passa que quan demanem Patrimoni de la Humanitat, la seu vella, el Federico Mayor Zaragoza, es me diu, Cosme, és que tenéis muchas a la província de Lleida i en Catalunya tenéis muchas ja, eh? Però bueno, a veure què passarà.
Oh. Bé, s'han estat treballant d'altres, tot i això.
Sí, ho sé. Uh-huh. Ho sé. El que passa és que hem d'arreglar més el turó, això està clar.
Turó...
Han de buscar diners.
El turó, ja sabeu, bueno, no sé si comencem l'entrevista, però el turó, em llences una pedreta o per a vos hi comencem?
Comencem a saber on vas néixer.
Vaig néixer, físicament vaig néixer a l'Arnau.
Sí,
com molt lleida tants. Tot i que doncs, a la mare es va desplaçar a Lleida per tenir-lo, vam tornar a viure molts anys a Mollerussa.
Ets del Pla d'Urgell, diu que és de la ciutat més rica de les comarques de Lleida.
No és cert. Durant molts anys, moltes ciutats de l'Eix Segrià van tenir un producte interior molt més alt que la capital del Pla d'Urgell.
Estem parlant d'ara.
Ah, actualment?
Sí.
Tampoc, no. Mollerussa de les més riques, no ho crec. No ho crec, no en sóc PIB, no tinc el rànquing del PIB de les ciutats, però no ho crec. Mollerussa primer, que és té un terme molt petit, si no m'equivoco, tots tinc els quadrats, i per tant, molta indústria, té una gran indústria, com la sap de Nufri, però no té grans indústries. Vull pensar que la que professionalment és de ciutat, perquè ho tocaria.
Parlem una mica de tu. Eres un noi estudiós, eres un noi d'aquells tranquils o tal, o eres d'aquells entremaliats que havien de tirar-te les orelles?
Era més aviat tranquil. A la família em deia que era més aviat un corderet. Un noi bastant tranquil, no molt estudiós, tampoc dels menys estudiosos, un noi bastant discret, bastant normal. No tinc per què presumir del que no era, perquè bé, en aquella època estudiàvem a Mollerussa i bé, una educació bastant estàndard, primer a l'escola pública, després a la Salle, uh-huh. I després a l'Institut de Mollerussa, sí, que s'ha saltat a la universitat.
Sí, tu salesià.
Jo vaig estudiar a la Salle i vaig treballar també de professor a la Salle, sí. Uh-huh. Sí, vaig començar a treballar a Mollerussa.
I, bueno, precisament vas estar en un lloc que la marxa pues estava garantida, no? Allò d'anar al Big Ben, al Music Land...
I tant. Sí, la meva generació, això potser ja no ho sap, vam començar amb les festes de divendres, quan estàvem a l'institut,
sí.
Per guanyar 4 pessetes, i al Music Land, no tant l'Aixo Plu, que potser la generació anterior a mi,
sí.
Però també hi vaig anar, hi ha un curs de jockey, diguéssim, allí, però sobretot el Musiclan i el Big Ben eren els reis de la pista.
Sí, sí, aquí és que havia dos sectors, no? De la família Palau i estaven els del Robert Sedentí que va a l'altre cantó de la Foncomi, no? Però bueno,
sí, però com pots entendre, en aquella època el jovent que anava allí no sabíem ni d'en qui era el Big Ben, no?
Ja.
Perquè allí pagues l'entrada, entres i t'ho passes bé, no? Ara sí que ets més gran, més adult, doncs això, no?
Sí, tu, així com a Lleida ens coneixen quan diem la plec del Caragol. Ah, sí, en se menja en Caragol, se coneix Lleida molt per la plec del Caragol, Mollerussa pel Big Ben.
Sí, sí, va ser un, tot una revolució. Perquè aquella discoteca va ser molt, molt rellevant. L'altre dia parlàvem amb gent que deia que gràcies al Big Ben hi ha moltes parelles creades que s'han quedat estabilitzades aquí, no? Vull dir que era un pool social de les Terres de Lleida i de fora. Jo coneixia gent d'Andorra, de l'Anoia, que venien cada cap de setmana, perquè era un espectacle aquella discoteca.
Perquè a casa teva eren més de Santi Gelu, que eren de Mollerussa, o del Duodinàmico?
No t'he entès els primers.
Santi Palau i la Gelu.
Ah, sí, la Gelu, sí.
Sí, tu saps que havíem...
Sí, perquè les meves germanes, tinc dues germanes més grans, sí, sí, eren amigues amb el Santi i la Gelu. Sí, sí.
Eres molt ballador o no?
Doncs sí, 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 no se'm dona malament. L'estàndard per poder anar a les festes majors i treure a ballar alguna noia.
Sí, I quan te fiques en política?
Em poso en política una mica de la... L'interès sempre hi ha estat, no amb molta intensitat. Quan estàvem a Mollerussa, vaig ser, ara que sí, repassant ràpidament, no? Quan es va constituir el Comitè Olímpic Català, vaig fer gestions perquè hi fossin presents. Recordo amb l'alcalde de Torn, per fer xerrades i per fer associats, no? Entès que com un país normal que volíem tenir participar en els Jocs Olímpics, i per això havíem de tenir un comitè olímpic a dalt al COC, que en deien, amb el seu carnet, encara tinc, etcètera, no? Per tant, interès sempre he tingut pel meu país, no? Pròpiament potser allò, potser de militància més activa, quan ja volto per Lleida i bueno, que amb algú que també m'introdueix, que tinc bastant a prop fa molts anys, i a partir d'allí, de militant de base, com moltíssima, moltíssima gent, compromès amb un projecte que és el país, no?
A casa vostra, lògicament, heu de parlar de política. Aquesta persona que tens molt a prop teu, ha estat diputada, persona amb molta influència, i sí, tu, doncs, has estat delegat d'Educació, ara estàs a Cultura, és a dir, que s'ha de parlar de política per força, no?
Estem una mica malalts, sí.
Ja.
Sí, sí, mengem política les 24 hores al dia i tampoc no és bo això, eh? Però ens agrada, ens interessa, aquests anys ens fa patir molt, i això, sigui des de la posició que sigui, la situació és amb programes que se'n deien al seu dia, bueno, és igual, diversos noms, al cap i a la fira, programes del departament per ajudar joves de 16 i 21 anys que tenien un tret en comú, que cap tenia l'ESO. Doncs jo vaig estar 10 anys ajudant aquests joves a sortir-se'n, no?
I bé. No tinc gaire més temps, però m'agradaria que em diguessis una cosa. La cultura cap a on va? Perquè la cultura de la Diputació no és la mateixa de l'Ajuntament. La de l'Ajuntament no és la mateixa de la Generalitat i no la mateixa del poble.
Sí, malauradament han viscut uns anys... Jo crec que la cultura igual, i la política també, evidentment, cadascú representem el que representem, però jo també hi confio molt en el tarannà de les persones que passen al capdavant de les institucions. Jo crec que avui, a diferència potser dels anys anteriors, ja, i això ho vam poder demostrar a la reunió i posterior dinar que van fer els membres del consorci del Museu Diocesà. Jo crec que es respiren uns altres aires, si més no en l'àmbit cultural, i vam poder constatar amb les persones que al capdavant de les institucions, que hi ha d'haver una estratègia compartida, cadascú amb les seves responsabilitats i competències, però hi ha d'haver un disseny compartit de la política cultural en majúscules, de qualsevol àmbit, eh? I no és que vulgui pensar, sinó que ja hem mantingut reunions i contactes al nivell, tant amb la paeria com amb Diputació, paeria per Ciutat de Lleida, Diputació pel Territori, en què doncs ens hem de seure i hem de marcar una mica les grans línies estratègiques d'actuació, intervenció i difusió del nostre patrimoni i de qualsevol expressió que tingui vinculació amb la cultura a les Terres de Lleida.
Per acabar, Miquel Àngel, sí. Em coneixes fa molts anys, ara fa menys revés, fes-me tu la pregunta que més me puguis comprometre.
Jo sóc una persona bastant discreta i no de comprometre la gent, eh?
No, home, ja faré un programa especial de la premsa al corazón i ho farem tu i jo.
Ah, d'acord. Critiquem alguna cosa de mi.
Que ets massa reservat, massa serio i al contrari de lo que és la teua dona política.
Això sí, em coneixes poc.
Bueno.
Perquè els meus amics no t'ho diuen, això.
Bueno, pues és el que te guardes.
Que demà fa un cafè i et reverteixo la imatge. Sí que dono aquesta imatge sovint perquè sóc alt i gros i sempre passo seriós, però no... Res més lluny de la realitat, eh? Jo crec que és un tio amb gràcia, vull dir que sóc...
Molt bé, doncs l'emplacem a Miquel Àngel Cullerés, el responsable de cultura, per cantar uns garrotins el proper dia amb uns cargols al cantó.
Doncs vinga,
moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Que vagi molt bé.
Merci, disposar.
Fins aquí, Albert Ricard. Avui hem tingut a Miquel Àngel Cullerés, el delegat de Cultura de la Generalitat de Catalunya a Lleida. La propera setmana més. Jo tinc un correu cosme@copelleida.com.
Doncs home, em dona ara el WhatsApp, que avui no me'l demanes. És igual. Escolta, 664-526-180. Joan, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard.
Doncs apa, que estem a la meitat de la setmana, finestra dels records, que avui cap a on, o cap a pues quan, mira, o cap a qui ens porta?
Avui visitarem, o farem divulgació del que va ser el municipi més petit d'Europa. Ah. Que temps endarrere ja n'havíem parlat, però fa molts anys, i avui parlarem, i no d'aquesta manera...
Home, de tota Europa molt petit ha de ser,
Sí, doncs pues mira, pues ara escolta i després opina tu mateix vale. Si pot ser el municipi més petit o no, perquè era municipi, ara no és municipi, ara és agregat. I parlem del municipi més petit d'Europa, que és Sant Martí dels Castells, a la Cerdanya. Té al poble la seva importància, perquè el seu antic castell i parròquia estaven situats sobre un penyal, a l'entrada que comunica la batllia amb el Veridà, i en un lloc de defensa estratègic. El castell de Sant Martí existia ja l'any 1050, i sempre va estar molt lligat amb els de Miralles i de Queralt, que eren domini dels comtes de Cerdanya. L'església romànica de Sant Martí fou parròquia des del segle XII, i segons informació del nostre bon amic Joan Pous, Sant Martí dels Castells tingué la particularitat de ser considerat el municipi més petit d'Europa, ja que la seva constitució era formada per l'església, el castell i una sola casa. D'aquesta manera, el masover, que era l'encarregat de les terres, feia d'alcalde, de jutge i de secretari, és a dir, feia totes les funcions. Quan es feu la divisió provincial, es va continuar mantenint el respecte per aquest municipi, el qual era en un enclavament de la província de Girona, és a dir, estava en territori de Lleida, però pertanyia a Girona. Actualment és un agregat de Bellver de Cerdanya. El fet de que una sola persona fos el jutge, l'alcalde i el secretari volia dir que tenia facultat per segellar i donar els permisos que cregués oportuns. I això va fer que des de Sant Martí dels Castells s'iniciés un corrent mercantil de bestiar en França, que va ser molt important i que aprofitat per molta gent, els quals, amb els papers en regla, podien fer compra i venda de bestiar amb el país veí. I és que hi havia el castell, l'església i una sola casa. Per tant, ja em diràs tu, més petit ja no sí, podia sí. ser.
Una mica avorrit, també, eh?
Bé, eren altres temps, Ricard. Sí, abans hi havia molta gent que naixia, vivia en una casa i no es movia de...
Però la festa major no devia ser massa animada, eh?
Bueno, potser la festa major, eren els que anaven a segellar els papers per fer transport de ramat també. I potser vés a saber les gatzares que podien fer.
Déu-n'hi-do, quines curiositats.
Molt
tot
bé.
Això que ho descobrim aquí a la finestra dels records, eh?
Pues aquí, la dita. Descobrim una nova dita. Diu, quan el setembre s'acaba, la font no raja. Normalment, el setembre és un mes sec. Per tant, vull dir, aquest any també hem tingut al setembre veritables atrocitats i inundacions a molts indrets de la costa mediterrània, perquè ha sigut ara, vull dir, al setembre, i bé...
La gota no sempre, fereda famosa,
que cada vegada anirà més, o prenem consciència...
Cada vegada és més salvatge, realment.
Sí, sí.
De quantitat de litres, més o menys, és la mateixa de sempre, però més de patac, més de cop i més malament, vaja.
Que, més desastre.
Que ens ho hem de fer mirar.
Molt bé.
Joan, gràcies. Demà. Busquem les senyals horàries que ens indicaran que hem arribat a la una. Recorda que estàs escoltant COPE Lleida. Soc el Ricard Álvarez, ara amb 25 graus a la ciutat de Lleida. Ens informem uns minuts i després tornem, perquè encara hem d'escoltar les noves tecnologies de l'Info COPE Lleida, en Jaume Sitjà i David Casero. I a dos quarts de dues, la nova tertúlia amb veu de dona.
La una a las 12 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
COPE presenta a esta hora su nueva temporada, emoción, cercanía y credibilidad. Todos sus comunicadores están protagonizando un encuentro que puedes seguir en directo por streaming a través de cope.es. Siguiendo ese acto está Carmen Lavallén.
Carlos Herrera, Ángel Expósito, Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Juanma Castaño, Fernando de Aro, Pilar Cisneros y Cristina López Slifting están en este momento sobre el escenario compartiendo una charla informal sobre esta nueva temporada que afrontan con buen ánimo y con orgullo, según señalaba el líder de Herrera en COPE. Su colaboradora Pilar García Muñiz presenta este acto que pueden seguir ahora mismo en video streaming en cope.es y abierto a su participación, la de todos los oyentes, uno de ellos, un joven de tan solo 15 años de Jaén, está preguntando en este momento a los comunicadores. Herrera dice que quiere superar ese listón de los 2,5 millones de oyentes. Ángel Expósito a por el liderazgo y todos destacan el equipazo que hay en esta temporada de COPE.
Una monedita, de 2 euros el equivalente. Por ejemplo, yo no podía seguir hablando. O cuando hace bien poco en Yamena, en el chat, una víctima de Boko Haram me contaba cómo...
Es Ángel Expósito, director de La Linterna, durante la presentación de la nueva temporada de la cadena COPE. Te contamos también que elegir entre un supermercado u otro ahorra y puede ahorrar al consumidor hasta 1,000 euros al año. Así lo destaca el último estudio de supermercados de la OCU, que sitúa entre las ciudades más baratas Almería, Ciudad Real y Zamora, frente a Barcelona y Palma, que son las más caras. Fernando Ortega.
Los consumidores han podido ahorrarse en el último año un total de 1.063 euros en el carrito de la compra, un 12% más que el año anterior. El motivo: se agranda la diferencia de precios entre los diferentes establecimientos españoles. Las cadenas nacionales con los precios más competitivos son Alcampo y Mercadona. En COPE buscamos las pautas de una compra más eficiente. Julia Farre es experta en psiconutrición.
Lo primero de todo y imprescindible es que lleven lista de la compra.
La cesta más barata la encontramos en el hipermercado Alcampo de Coya, en Vigo, la más cara en Madrid, el establecimiento Sánchez Romero.
¿Qué más noticias están pasando a esta hora, Marta Ruiz?
Pues que sigue ese importante despliegue de los Mossos de Escuadra. Se sigue buscando al bebé lanzado al río Besós, en San Adrià, por su padre, un chico de tan solo 16 años. La madre tiene 13, según han contado vecinos de la zona COPE. Al parecer, el joven arrojó al bebé al ser sorprendido intentando enterrar al niño. El chico está detenido, los vecinos no salen de su asombro.
Con tanta gente que desearía tener un bebé y que lo haya tirado, es que no entiendo haberlo tirado aquí al río. Es
que lo hubiesen cogido, que lo hubiesen entregado, que lo hubiesen abandonado en una puerta, que lo hubiesen llamado.
En el Reino Unido acaba de abrir el Parlamento.
Compañeros, bienvenidos a nuestro lugar de trabajo.
La Cámara reanuda las sesiones después de que el Supremo haya declarado ilegal la decisión del primer ministro británico Boris Johnson de cerrar la Cámara hace mes y medio como estrategia para callar las voces que se oponen a un Brexit por las bravas sin acuerdo el 31 de octubre. Y según un informe de las Naciones Unidas, el nivel del mar podría subir más de un metro de aquí al año 2100 por el aumento de las temperaturas. Esto supondría obligar a millones de personas a desplazarse.
Y en deportes, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
El Bayern de Múnich amenaza a la selección alemana.
Conflicto en la portería de la selección alemana que afecta al guardameta del Barcelona, Ter Stegen. El presidente del Bayern de Múnich, Uli Hoeneß, ha declarado que si su portero Manu Neuer no es titular con Alemania, no cederán más futbolistas a la selección. La polémica nace de las últimas declaraciones de Ter Stegen, en las que se mostraba disgustado por no ser titular en los últimos partidos con Alemania. Y en el fútbol español estamos pendientes del alcance de la lesión muscular de Messi, que es duda para este sábado en el partido que tiene que jugar en Getafe. Habla su entrenador, Ernesto Valverde.
Es que cuando le pasa algo a Messi, yo creo que se para todo el mundo, no solo en el campo, sino también en la grada. El año pasado ya nos pasó el día de Sevilla, ¿no?, que íbamos ganando, y también cuando tuvo aquel problema con el brazo. Pero Pero bueno, esto es una pequeña molestia en el aductor y por precaución hemos decidido no arriesgar. O sea, no es, en principio no es más. Vamos a ver mañana. No sabemos cómo puede ir, pero en principio es eso.
Hoy se juegan 4 partidos de la 6ª jornada. A las 7, Mallorca Atlético de Madrid y Leganés Atleti de Bilbao. A las 8, Valencia Getafe. Y a las 9, Real Madrid Osasuna. En la lista que ha dado Zidane esta mañana no está Gareth Bale. Esto lo va a contar el tiempo de juego a partir de las 7 de la tarde.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos vais a contar que 600 madres se han reunido en Ávila para participar en el encuentro internacional de Mothers Prayers, que es una asociación que reúne a madres de todo el mundo para rezar por sus hijos.
Pues sí, es una asociación de madres que nació en Inglaterra en 1995, pero que se ha extendido por 126 países de los 5 continentes. Y durante la pasada semana se han reunido en Ávila en un encuentro internacional que ha reunido a 600 de ellas con 24 sacerdotes de todo el mundo. En España son 2.000 las que se reúnen en grupos por toda nuestra geografía. El hilo conductor de sus reuniones es un pequeño libro de oraciones y unas cestas donde cada madre deposita en un papel el nombre de sus hijos. Se invoca al Espíritu Santo, se pide su protección para los hijos y se da gracias por el don de la maternidad. También rezan por los sacerdotes que las acompañan. Una historia bonita que vamos a ampliar dentro de un ratito ya en El Espejo.
Gracias, José Luis Restán. Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Doncs segueixes amb companyia de la cadena COPE a Lleida. Soc el Ricard Álvarez. També ens pots escoltar doncs, a través de totes les freqüències que tenim a la província de Lleida, des de la Seu d'Urgell, passant per Balaguer i arribant a Lleida, a través de la web cope.es. Busca l'emissió en directe i tria l'emissora de Lleida o a través de l'aplicació que et pots descarregar de manera gratuïta al teu telèfon mòbil. Hores d'ara, estem a 25 graus a la ciutat de Lleida. Tot seguit buscarem la previsió meteorològica, però i després també la darrera hora informativa des dels serveis informatius de la cadena COPE a Lleida. Parlarem de noves tecnologies, ja ho saps, això ho fem els dimecres, tot i que els hem avançat un pelet aquesta temporada. A un quart, un pelet abans, un quart de dues. I a partir de 2:15 tenim la nostra nova tertúlia d'aquesta temporada amb veu de dona. Acabem parlant de tot també, però aquí sí que estrictament sota la mirada d'una dona. Busquem aquesta previsió meteorològica, connectem amb l'Agència Estatal de Meteorologia, l'Eix Poblet. Què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Tenim el cel ennuvolat al Pirineu Lleidatà amb algunes precipitacions, a la resta cel poc ennuvolat, però aniran creixent alguns núvols durant les properes hores d'aquest dimecres i les temperatures baixen 29 graus a Balaguer, a Lleida, 27 a Tàrrega, 25 a la Seu d'Urgell i 20 a Viella. El vent bufa variable fluix i segreixi fins al final del dia. Per demà dijous tindrem un dia de molta estabilitat de cel poc ennuvolat a tota la província de Lleida, amb temperatures que pujaran a la zona del Pirineu amb pocs canvis. A la resta arribarem als 30 graus de màxima a Balaguer, 29 a Lleida, 28 a Tàrrega, 27 a la Seu d'Urgell i 25 a Viella. El vent bufarà variable fluix durant tot el dia. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Aleix. Recorda que demà s'inaugura la nova Fira Agrària de Sant Miquel, que arriba a l'edició número 65.
COPE Lleida.
Estàs informat.
I escolta, des de la cadena COPE a Lleida t'hi volem convidar. Només cal que vinguis durant el matí a les nostres instal·lacions, carrer Acadèmia 14, segona planta, i et pots endur doncs, invitacions per assistir a aquesta Fira de Sant Miquel, que s'inaugurarà demà dijous, dia 26, i que s'allargarà fins diumenge, dia 29. 4 dies de Fira de Sant Miquel, en la que podràs veure doncs els tractors de sempre, per entendre'ns, però moltíssima, moltíssima cosa més. 65 edicions, que no són poques, eh? Obrim la nostra plana informativa parlant de la Diputació de Lleida. El seu president, Joan Talarn, garanteix que aquest mandat no es repetiran irregularitats en els ajuts directes de la Diputació de Lleida. La diputada dels Comuns apunta a evidents indicis de corrupció en el modus operandi de Junts per Catalunya i demana responsabilitats polítiques. També la Diputació de Lleida s'oposa a l'arxivament de la causa contra Marlene Minguell en la peça separada del cas Boreas. La jutgessa investiga l'excap d'organització per revelació de secrets i tràfic d'influències per beneficiar suposadament una empresa familiar. Marlene Minguell va coincidir en el càrrec doncs, amb l'antic president de la Diputació de Lleida, que a hores d'ara està sent investigat. El rector de la Universitat de Lleida reclama l'aprovació de pressupostos a la Generalitat per dotar les universitats de més finançament. Manuel Martín Neira destaca la importància de l'arribada de l'home a la Lluna en la conferència inaugural d'aquest curs acadèmic de la Universitat de Lleida 2019-2020. 50.000 euros són els que van fer falta per moure els dos castanyers de la rotonda de davant de l'estació de trens de Lleida. Dels dos, un ja està mort i l'altre fa mal color, per entendre'ns. 48.399 euros, per ser més exactes, per fer una feina que s'havia d'haver fet molts anys abans, quan es va fer ja l'alineació del carrer Príncep de Viana amb el pont de Príncep de Viana, que no es va fer en el seu moment, que es va fer després, i que hauríem de saber si el responsable que va autoritzar a fer aquesta acció, si els 50.000 euros els hagués hagut de posar de la seva butxaca i haguessin estat condicionats a si sobreviurien o no els arbres, els hagués posat. Perquè, clar, diner públic és fàcil, es gasta fàcil. El diner que costa poc de guanyar es gasta fàcilment. Però si has d'arriscar el teu, veuríem si realment t'haguessis jugat aquest 50.000 euros. Per cert, que hi ha hagut aquesta primera ronda d'oposicions per accedir al cos de la Guàrdia Urbana de Lleida. Bé, hi ha el test de cultura general, i el test de cultura general són 50 preguntes. De les 50 te'n dic 3, perquè veguis el nivell que s'està demanant. Com s'anomena el darrer disc de Rosalía? Qui va ser el millor jugador del Mundial de Bàsquet? I quan es va celebrar el primer aplec del Caragol? Entre d'altres. Repeteixo, jo espero d'un guàrdia urbà que n'hi hagi, em consta, i ho dic per experiència, sentit comú, bona preparació del que li toque fer, que siguin justos, però que apliquin una justícia justa, que es posin a la pell de l'altre, que de vegades no cal només agafar la norma, i sobretot que siguin empàtics. Això és el que necessitem. Vaja, això és la meva opinió, però vaja. A Territori, Compromís per Pirineu denuncia coaccions del president del Consell Comarcal de l'Alt Urgell cap a la seva portaveu. La formació amb vincles amb el PSC demana la dimissió de Miquel Sala i que es disculpi públicament. I han rescatat 1.000 truites dels tres canals del Pallars Jussà. S'han guardat 50 mascles i 50 femelles autòctones com a reproductors al centre de l'evinatge de Llavorsí i Escaló al Pallars Sobirà. I el Mundial de Piragüisme, que ha omplert els hotels de l'entorn de la Seu d'Urgell i que ha generat un impacte directe de més de 2 milions d'euros.
Control motor amb els esports. Facis el que facis, segueix les teves passions, segueix les teves emocions, segueix els teus impulsos. Però si has de triar cotxe, segueix el teu cervell. Ell et portarà el Hyundai i20 millor equipat. Sens dubte, l'opció més intel·ligent. Nou Hyundai i20. Segueix el teu cervell. Hyundai.
Control motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Parlem d'esports i parlem de diners, i és que el president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn, ha explicat que va explicar ahir al ple que de la corporació que la reclamació que l'ens provincial fa al Lleida Esportiu de la subvenció de la temporada 2015-2016, que serien 110.000 euros més interessos, segueix endavant. Talarn va indicar després del ple d'ahir que va aprovar aquest punt de l'ordre del dia, per desgràcia han de fer un retorn de la subvenció que ja li havia reclamat en l'anterior mandat. No tenim resposta per part de la institució i des de la nostra intervenció ens demanen que justifiquem aquesta despesa. És la llei. Per tant, la Diputació que està reclamant 110.000 euros més interessos corresponents a la temporada 2015-2016 al Lleida Esportiu. Doncs apa, ara ja sí, i aquesta temporada ja saps que anem camí cap a 2:15 els dimecres parlant de noves tecnologies des de l'Infocope Lleida. Ens trobes a internet a www.infocopelleida.com. Estem allí les 24 hores. Escolta, allí sí que ens trobaràs les 24 hores, quan vulguis. I aquí a la ràdio, doncs els dimecres a 1:15, i també ens pots escoltar el podcast, perquè ja sé que la flexibilitat horària de la gent doncs és molt limitada. Jaume Sitja, què tal? Bon dia.
Hola, què tal, Ricard? Aquí estem, un dimecres més.
Ho hem de posar fàcil, David Casero, què tal? Buenos días.
Hola, muy buenas tardes, chicos, ¿qué tal?
Jaume, de què parlem avui?
Doncs la setmana passada vàrem comentar el llançament dels nous iPhones 11. Aquesta ja els podeu comprar i tocar a les botigues, però ens va quedar un parell de temes a comentar. Apple Arcade, que fa l'aparició a l'Apple TV, i Google llança les subscripcions per a jocs en Android. És per contraatacar? I ja tenim els sistemes operatius per Apple TV Plus i els iPads, o sigui que no sé si l'heu provat o no, però ho comentarem tot seguit a la tertúlia FIC. Però primer, com sempre, anem a aquest referent històric, a l'efemèride. Fins en quin any anem avui, David?
Bueno, pues no iremos ni muy lejos ni muy cerca.
Uy.
Pero sí que todos estábamos aquí en el 1989, pero ocurría una cosa tremendamente espectacular, por lo menos para mí.
Obrim paradeta.
Open Parking patrocina l'InfoCope. Open Parking, l'APP per obrir i tancar la porta del teu pàrquing.
I com sempre, primer de tot aquest referent històric, l'efemèride. David, a veure, ni molt enrere ni molt fins...
Home, l'any 89,
89
ja, sí.
25 de septiembre de 1989, Atari presenta la Lynx.
Oh.
¿A alguien le suena? La primera consola portátil, así de mano, manual, ¿vale? De juegos con pantallita color. Yo fue mi primera consola portátil, antes que una Game Boy que ya existía con su pantalla blanco y negro.
Ostras.
Bueno, pues para que veáis, en el 89 teníamos la primera consola en la mano, y que hablamos de arcades y que hablamos de la revolución del mercado de los juegos, bueno, pues teníamos con una pantallita, bueno, pues pequeñita, nada, teníamos allí 3.5 pulgadas de pantalla, color, ¿vale? Y unos juegos precargados de Atari, por supuesto, en nuestra consola Atari totalmente portátil. Yo tenía en aquel entonces 14 añitos.
Doncs a mi
era un lujo,
Mira, David, avui m'has tocat la fibra.
La fibra.
89 i Atari. Tenien un PC tot amb finestres, com els Mac, al·lucinant. Llavors, que com a molt hi havia pantalles negres o pantalles en verd...
Fosforo verd.
Eren al·lucinants. Y am ratulí,
bueno, con el control podías cambiar la letra o blanca o verde.
Doncs en aquell moment els PCs Atari tenien, pues bueno, ja estaven funcionant amb finestres i l'agafar un arxiu, arrastrar-lo, i tot el que és el tema de videojocs ho tenien molt avançat i al·lucinàvem nosaltres en aquell temps.
Home, és que llavors allò sí que era un canvi, d'un dia per l'altre era un canvi brutal, En fi, estem a punt d'obrir la tertúlia, però abans...
Recordeu que si voleu tornar a escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet, infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
Com comentàvem, Google llança Play Pass, una subscripció de 350 jocs per Android, i és per fer... I, a més, ho llança després de l'arcade, d'Apple. És per fer la competència...
La tertulia freak.
David Casero.
Bueno, pues vamos a ver. El tema es el rebombori y cómo está burbujeando la olla del mercado de los juegos. Fijaros, en las últimas 72 horas todos los anuncios son: Google ya pone en nuestro país a disposición nuestra suscripción para jugar a juegos que normalmente tenemos que pagar uno a uno por ellos. Además, también tenemos el Prueba al Arcade. Todos tenemos la prueba gratuita mensual, Prueba Arcade, que es otra de las noticias que tenemos, que ya está disponible para todos los equipitos de Apple. Es decir, jugamos en multipantallas, tenemos nuestro propio perfil de juegos, y por una cuota mensual, igual Arcade el primer mes es gratis, pero luego también son 4,99 euros, ¿no?, podemos jugar a un montón de juegos entretenidos, solos, en familia y demás. Pero además, fijaros, en las últimas 72 horas está a punto de salir el FIFA, el famoso FIFA, ¿vale? El famoso juego de fútbol, aunque no hayas jugado en tu vida.
Pero el FIFA ya es habitual de cada septiembre.
Sí, bueno, pues fijaros, el habitual de cada septiembre es que EA Sports, que tiene también su arcade, su Google Game, su lo que, como lo queráis llamar, también tenemos una suscripción para poder jugar. Y además, antes de comprar el juego que sale a la venta a finales de esta semana, creo, principios de la semana que viene, antes de poder comprar el juego, ahora, si estás suscrito en EA Sports, puedes entrar y tienes hasta 20 horas de juego. gratuitas. Es decir, el tema del mercado de los juegos, que sabéis que el gaming, como hablamos siempre, mueve miles de millones entre los propios juegos y los periféricos, que además con los e-games, los e-sports, todo esto ha subido a mover muchísimo más, y que ahora mismo, bueno, pues el gaming quiere ser algo de nuestro día a día, igual que ha pasado con la música, igual que ha pasado con las series, igual que ha pasado con la tele, con las películas, con todo. Bueno, pues una suscripción y no te compres juegos uno a uno. Plataformas, pero plataformes de juegos, anem todas en 72 horas.
Anem cap al món de la subscripció. Per cert, una punta, només per complementar això que deia el David, que el món dels videojocs està movent molts diners. Llevan unos años de crecimiento interanual, o sigui, és a dir, d'un any per l'altre, de dos dígitos, amb un tant per cent. Sí, cada any creixen com a mínim un 10%, com a mínim, per no dir que hi ha hagut anys que estem parlant del 40, 50, 80 i 90%. Cada any, estem movent molts diners.
Estem ara... Ja ha passat la guerra de les plataformes musicals? Bueno, ha passat no, perquè està allí.
Bueno, però... és que jo crec que bàsicament n'hi ha dues.
Sí, i ara arriba la guerra de les plataformes de jocs.
Sí.
Bueno, no es la guerra, es la revolució del mercat. Hablemos...
Perdona, la paraula no és més adequada, vull dir... La competició entre proveïdors.
La guerra digital del mercat. Oye, que esta setmana hemos tenido muchas noticias. Sabéis que somos el tercer país casi del mundo en porcentaje de utilización de Airbnb, de pisos en Airbnb. Bueno, la bomba. Sí, estamos en el momento en el que el gaming también va a pasar a este sistema SaaS, a este pago por uso, a tener la suscripción de todos aquellos jugadores que normalmente, bueno, pues se gastan dinero en los juegos, no solo en jugar en ellos, que te los vas a tener que seguir gastando, sino en comprarlos, en tenerlos, en poder utilizarlos. Y luego para eso, ¿utilizar el qué? Pues precisamente lo que estábamos hablando, la novedad, el que puedas jugar al FIFA 10 días antes de la salida al mercado, a la venta del juego. Bueno, pues todas estas cosas son lo que hacen y lo que incentivan al jugador. Jo crec que més que guerra és, bueno, l'assentament del mercat. Veremos quines queden al final.
Sí, clar, aquest és el problema, perquè això és com el streaming de vídeo, que n'hi ha multitud de plataformes. Veurem qui sobreviu a tot això, que no sobreviurà tothom. És a dir, no tothom està disposat a pagar 8 subscripcions cada mes per veure televisió, o sigui, sèries i pel·lícules. Llavors, Netflix era la dominant, ara entrarà Apple i sobretot Disney, que són la que sembla que ho revolucionarà tot. Tenim HBO, Warner s'ha associat amb HBO i diuen que potser traurà la seva també. Tenim Prime Video de Amazon, que va fuertísimo, aunque no lo parezca por el precio. Veurem, perquè no tothom acabarà pagant-ho tot. Tenim Filmin, n'hi ha moltes, moltíssimes. Veurem qui queda, i amb el tema dels jocs el mateix. Ara n'hi haurà moltes, veurem qui queda.
Venga, son...
Mira, jefe, bueno, di la siguiente noticia.
No, si tenies algo a dir, David, endavant.
No,
pasa'm a la següent notícia.
Ahora o nunca.
Es con la siguiente noticia, el lanzamiento de Apple TV Plus, ¿no, jefe?
Sí,
digam.
Vale, que digo más que nada que lo he leído en el guión, ¿no? Entonces, precisamente lo que comentábamos ahora mismo, como comentaba Ricard, quien quede como quiera. Fijaros el lanzamiento de Apple TV Plus. Apple TV Plus es el canal de producción de contenidos propios. Pero, precisamente Apple TV dice, no, mira, dentro de mi aplicación que está Apple TV Plus, tú lo que puedes hacer es todas tus suscripciones de televisión, tu Disney Channel, tu Netflix, tu HBO, tu Movistar Lite, lo que tú quieras, mételo aquí dentro, mete aquí tus suscripciones y así además te voy a poder hacer una agenda personalizada de lo que puedes disfrutar en mi cadena y en las demás cadenas.
Bueno,
siguiendo sin tener que irte, ahora abro Netflix, ahora abro Disney, ahora abro HBO, ahora abro Movistar. Bueno, pues en vez de todo esto, el concentrador de, y además, bueno, pues poder, como no, ver sus contenidos.
Yo creo que es el plus, no lo pensaron así, pero vull dir que es el afegit que no tenen els altres serveis. Tindrà contingut propi, que en tindrà més o menys i serà millor o pitjor, això ja va a gustos, jo crec que cada vegada en tindrà més, però té aquest ecosistema i la plataforma darrere, i a sobre té aquest afegit, que és molt més important del que sembla, perquè un cop t'hi acostumes, a la gent, quan ens fan una cosa fàcil, després no em compliquis la vida. Obrir una aplicació a l'Apple TV i que allí tinguis tot el que tu tens contractat, Netflix, HBO, Prime Video, el videoclub d'iTunes i el contingut d'Apple TV, després no compliquis la vida a anar obrint aplicació per a veure què té Netflix o veure què té HBO. Ho tens tot allí. Jo creo, David, que eso, como todo, se tiene que probar, pero una vez lo pruebas, creo que va a enganchar a mucha gente esta solución.
Sí, sí, es más, ya se puede probar algo parecido, algo similar, sin tener la agenda y tener este calendario de eventos, una programación de todo junto y hecha a medida para ti, pero sí que mirar el tanto que hemos hablado de los dongles para poder hacer Smart TVs y demás, es decir, el Chromecast, Apple TV, hay uno muy baratito que es el Amazon Fire TV, y con el de Amazon es un stick que lo pones y precisamente ahí te descargas el resto de aplicaciones también. Entonces,
venga, vámonos por la próxima noticia, que es la del iPod OS, el iPod 13, que ya está disponible. ¿Lo probat?
iPad, el iPad OS. Yo sí. Mira, que no solo a fer-ho, però ahir es va alliberar la versió final. Va ser a les Amorari d'Espanya a les 7 de la tarda. Jo no ho faig mai, però vaig provar amb un iPad que tinc a casa, que no és el meu, sinó el que tenim per casa, i jo vaig provar, va costar una mica d'enganxar, però se va descarregar ràpid, i la veritat és que crec que, com van anunciar, és un salt qualitatiu al tema de l'iPad. És un salt que s'havia d'haver fet, jo crec, ja fa uns quants anys, però ara sí que hi ha aquest element diferenciador de l'iPad. És a dir, jo crec que ara l'iPad ja ha deixat de ser un iPhone gran, perquè fins ara el sistema operatiu era el mateix i tu podies fer el mateix amb una pantalla més gran. Jo crec que ara ja té coses que no pot fer l'iPhone.
Quines coses?
Bueno, tenim, per exemple, el tema... clar, el tema del tenir la pantalla més gran, el tema de jugar amb dos aplicacions a l'hora, però canviar-les ràpidament, el tema de l'aplicació d'arxius, ja s'assembla molt més al Finder de Mac... poder connectar un disc dur o un pendrive directament i manegar el tema d'arxius, tenir un navegador, el Safari passa a ser com si fos el Safari d'un ordinador i no pas d'un dispositiu mòbil, amb gestor de descàrregues incloses, que fins ara no ho teníem, clar, tu, amb el telèfon, si t'has de descarregar alguna cosa no saps, no es podia fer, ara sí, i d'altres històries que estic descobrint, perquè això es va alliberar ahir la tarda. Y el ratolí, y otras cosas,
aquí,
¿eh?
Aquí tengo que dar la nota...
discordante,
la nota graciosa.
Venga, va.
Sí, ¿vale? El ratón. Por fin se puede conectar un ratón y tal, y con el iPad Pro ya es súper profesional. Perfecto. El Magic Mouse de Apple, el ratón de Apple, no es compatible.
No funciona de momento. Supongo que lo van a arreglar, pero es verdad, de momento que no funciona.
No, pero cuando vas a emparejarlo, te sale un mensaje que pone: el Magic Mouse y Magic Mouse 2 no son compatibles con... O sea, te lo ponen ellos, el mensaje, que bueno, es buenísimo, ¿no? Bueno. Y además que para que funcione tienes que activar el botón virtual de la pantalla.
Sí.
¿Os acordáis cuando los iPhone... ¿os acordáis cuando los iPhone llevaban botón? Bueno, hay muchos que llevan botón todavía. Sí. Bueno, y este botón lo puedes poner en la pantalla de forma virtual. Bueno, pues tienes que activar esto, con lo cual también tienes el botoncito por ahí en medio de la pantalla, que bueno, lo pones en una esquina, pero el botón también aparece, con lo cual, bueno, todavía les queda algo por... Pero lo que hablábamos la semana pasada con el lanzamiento del iPad y demás... no canibalizarán, pero habrá muchísima gente que cambie el ordenador por un buen iPad.
Hombre, no van a canibalizar, pero la gente que optaba por un MacBook a secas, el de 12 pulgadas, yo hoy en día me pensaría, si no es que vas a usar un software que solo funciona en Mac.
¿Pero por qué lo han retirado y no se vende?
Ya, pues por eso te digo. El MacBook Air, el de acceso, si no es que necesitas un programa que solo está en Mac, avui en dia amb el iPad Pro i amb el iPad OS ja m'ho pensaria hores d'ara, si no és que necessites una aplicació que només està per Mac. Parlo d'una experiència de 4 hores, de moment, amb l'iPad OS, eh? Però bueno.
Bueno, a veure, dimecres que ve ja tindreu més experiència, més rato, sí, més hores, i ho comentarem tot més tot plegat. En definitiva, sembla que aquí Apple ha volgut fer un canvi perquè aquest iPad deixi de ser un telèfon gran i passi a ser un ordinador portàtil. Una miqueta, sí, aquesta sí. Seria la filosofia, eh?
Sí, sí, sí. Molt bé, doncs, escolta, que estem a punt d'arribar a 2:15. Jaume Sitjà.
Doncs dimecres que ve més.
Dimecres que ve més. David Casero.
Molt buenas tardes.
Open Parking patrocina l'InfoCope.
Íñigo Errejón, creo que sería un actor muy, muy positivo.
Bueno, que los militantes de Más Madrid votaron que sí, que se presentan a las elecciones. Errejón, por más que quiera el PSOE, no es un socialdemócrata. Es como Iglesias.
Esto pasa en otros sitios que lo ves y ahora que te pasa aquí...
La noticia de un nuevo crimen machista de un individuo contra una mujer, madre de dos hijos que estaban presentes. Ese padre asesino, Abed, ya está en prisión y puede enfrentarse a prisión permanente.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en Cope todo lo que necesitas saber.
En Repsol te ofrecemos toda la energía que necesitas. Ahora también electricidad y gas natural para tu hogar. Pásate a la luz y el gas de Repsol y benefíciate de hasta 9 céntimos de descuento en cada litro de carburante. Asesoramiento personalizado y muchas ventajas más. Con la garantía Repsol. Infórmate en el 900-907-919 o en laluzderepsol.com.
Hartarte, llevar toda la vida conduciendo y cada año pagar más por mi seguro. Mutuarte, traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
¿Estás nervioso, irritable o desanimado? Toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
Hola, amor. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando alarmas.
¿Y eso?
Pues para que nos proteja, para que no nos roben, para que no se nos meta nadie a vivir cuando la dejamos sola, para irnos de vacaciones sin pensar en la casa, para activarla por las noches mientras dormimos, para vivir tranquilos. ¿Te parece poco?
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Hay cosas que parecen demasiado buenas como para ser ciertas. ¿Verti o falso? Menos mal que la cobertura de Verti es tan buena como cierta. Compruébalo con 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Ya es hora de que pienses en ti y en tu salud visual. En Vision Lab todas las gafas graduadas vienen con el segundo par de cristales gratis, incluidos los progresivos. En Vision Lab, segundo par de cristales gratis para ti o para quien tú quieras. Cuida de tu vista, ven a graduarte. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
La belleza tiene un momento. Cuando aprendes una receta que te gusta y es saludable. Cuando madrugas para correr. ¿Es un día que te atreves con ese maquillaje? Son todos, porque la belleza no tiene un momento, pero sí un lugar. Hasta el 13 de octubre tienes un 20% de regalo en alta perfumería y cosmética. Encuentra tu belleza. El Corte Inglés.
¿Sabes que cada día podríamos llenar 1000 piscinas olímpicas de plástico solo con las botellas de agua que consumimos en España? Conoce tu consumo de agua y su impacto en lacalculadoradecorsa.com. Corsa, sed de innovación.
Nero Giardini, elegancia y estilo. Calzados y accesorios Nero Giardini, el made in Italy.
Si ets dels que al matí pren un cafè sol i prou, no cal que vinguis. Si per dinar et menges un sandvitx envasat, no cal que vinguis. I si al cap de setmana agafes el primer que trobes a la nevera, no vinguis. Oh, sí! Vine i descobreix el plaer d'esmorzar, dinar o sopar a la Roca del Cor. Ara nova gerència. Fem esmorzars de forquilla a partir de les 9 del matí. Tenim menú diari i carta cada dia. I al cap de setmana, cargols, carn, peix a la brasa de llenya. La Roca del Cor. Carrer Alfred Paranya 56. 609-481-327.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga, tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábado de 10 a 1 y de 5 a 8 y media.
Agricultor, ¿aplicas Purín en tus tierras? ¿Conoces la forma más adecuada de utilizar los purines? Pertinagro Biotech
te da la solución. Renovation Fuerza Balance, el complemento ideal a tus aplicaciones de Purín. Obtendrás el máximo rendimiento de tus cultivos cuidando tus tierras.
Nero Giardini, elegancia y estilo. Calzados y accesorios Nero Giardini, el made in Italy.
¿Sabes que el agua corriente puede contener plomo, pesticidas, hongos o restos de medicamentos? Conoce tu calidad de agua y cómo mejorarla en lacalculadoradecorsa.com. Corsa, sed de innovación.
Migdia.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Doncs apa, que ja anem directes cap a les dues de la tarda. Ja saps, amb la tertúlia que hem estrenat aquesta temporada, que també semblava lluny, i total estem a la darrera setmana de setembre, encara. Encara o ja, depèn de com us ho mireu. El temps és molt relatiu, com passa. Per mi passa rapidíssim, les coses com siguin. Amb veu de dona, i a més estem ben acompanyats, ja, com sempre. Està amb nosaltres la presidenta d'AP Lleida, ja saps, l'associació on volen agrupar totes les dones, doncs, empresàries i emprenedores. Laia Rogel, què tal, bon dia?
Hola, bon dia.
Escolta, per cert, puc dir amb què vens a la ràdio? Amb quin mitjà de transport?
Ah, sí, tant.
La Laia ve amb patinet elèctric. Vas estar el diumenge fent eslàloms?
Ho vaig veure, vaig veure el que feien allà Ricardo Viñes. T'he de dir que hi ha uns patinets ara, ja, última supergama.
És curiós, això, quan comença a tenir moda això, com va sorgint diferents models.
Sí, models, complements, accessoris, bueno, clar, una barbaritat.
Avui m'explicaven, aquest matí m'explicaven que venen una planxa en forma d'una corba perquè ho posis al patinet tocant el pal perquè puguis anar amb un nen.
Sí, sí.
Que posi els peus a sobre i el teu peu i cap a sota.
Com el cotxet.
Escolta, ja,
el mateix,
com anem, També està amb nosaltres la Gemma Casal, membre de la coordinadora d'ONGs i del grup de dones Lleida. Gemma, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
I no sé si em deixo alguna cosa. Mil coses més, ja ho sé, però bueno,
aquestes són
les significatives per entendre'ns. I la Eva Ribalta, que és la presidenta d'Esport Femení a Lleida, també és atleta. Eva, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Jo, per no perdre el costum, dilluns obro la secció d'esports i torno a veure la Eva Ribalta, guanyadora d'una nova prova d'atletisme el cap de setmana.
Són
coses que passen, eh?
Bueno, s'aprofita una miqueta del temps.
Aviam, jo ara no em puc parlar d'això perquè és que ja em faria vergonya, però en el seu moment no competir, no, però estava bé, estava en forma, per entendre'ns. Ara no tinc forma. I no es guanya per casualitat una cursa, eh? T'has de preparar.
Sí, la veritat. Tens tota la raó. Darrere de tota prova, doncs, hi ha unes hores de dedicació i bueno, les cosetes doncs, van sumant. Hi ha dies de més, hi ha dies de menys, però bueno, sí, hi ha una dedicació al darrere.
Que la Eva t'ho diu com... Bueno, sí, mira, vaig anar allà i vaig guanyar. Escolta, que si costa de fer, no costa res de dir-ho també i treure pit d'això. Escolta, tu corres amb xafatolls.
Sí. És el Club de Mollerussa.
Club de Mollerussa d'atletisme.
Sí, bueno, tenim, bueno, hi ha la secció d'atletisme, però ara estan incorporades ja des de fa un temps el que és també la secció de triatló i la de ciclisme. Cal dir que és un club que és molt gran i la veritat és que hi ha, bueno, se comencen amb edats escolars i, bueno, i continuem. Per tant, és que és una gran casa, allò.
Ho has provat, això de la triatló?
Sí.
Sí, sí.
Sí, sí.
Molt bé, escolteu, que ens falten 22 minuts, ens queden, vaja, per arribar a les dues. Ahir, dic això perquè la Gemma sabrà de què parlo, ahir a la tertúlia dels polítics els hi vaig treure un tema que ja havíem decidit també treure'l avui aquí sobre la taula i curiosament estaven tots d'acord. Dic curiosament perquè, bueno, no té per què, però normalment doncs, no estan tots d'acord. Estan tots d'acord i, és més, aquest divendres, al ple de l'Ajuntament de Lleida, portaran una moció en la que estan tots d'acord, faltava Ciutadans que encara no sabien si sí o si no, però els altres estaven tots d'acord, en la que s'adheriran al tema de l'emergència climàtica, que Lleida s'adhereixi a l'emergència climàtica. És que no cal dir-ho d'una manera més suau, perquè és que millor que no ho diguem d'una manera més suau. Bueno, estaven tots d'acord. Mira, no, la veritat és que no ho vaig dir, però em va venir a la ment, ho parlava amb un meteoròleg la setmana passada, aquell primer documental que va fer Al Gore dels Estats Units, que no tenia ni idea de quan era, i em van dir, és als anys 90, o sigui, ull, si estem parlant de 25 anys enrere, no perquè fos americà, és igual, que ja hi havia, però ell va tenir la gràcia de ser mediàtic, de que la cosa doncs, entrés als mitjans de comunicació. No ha plogut des de llavors, perquè ens n'adonem ara. És que ara ja no parlem de canvi climàtic, parlem d'emergència climàtica, i jo crec que el canvi és substancial, crec.
Bé, deies, no ha plogut, doncs ha plogut molt i malament.
Jo, sí, molt i malament, tota la raó. Sí,
almenys en alguns llocs. Hi ha un consens dels científics a nivell mundial que ja fa un temps que han dit que ja no podem parlar i que hem de deixar de parlar de canvi climàtic, perquè si no la gent com que no s'ho creu, sinó que simplement esperen, ah, mira, farà una mica més de calor, farà una mica més de pluja, sinó que hem de parlar d'emergència perquè realment el planeta sense està en emergència. Tots els pronòstics des de l'Al Gore, que són els anys 90, fins ara, han estat de que el canvi provocarà doncs, catàstrofes mundials i d'alguna manera la fi a la vida del planeta. I tenim un sistema econòmic mundial que no respon a les necessitats reals de vida al planeta i que és depredador de recursos naturals i és hipercontaminant. I llavors doncs, ja en poden fer de cimeres mundials, no? I ja poden fer el que creguin les declaracions institucionals que creguin convenient, que l'únic canvi possible és a través dels canvis econòmics amb justícia social i mediambiental. I per aquest motiu doncs, es convoca la vaga mundial a través de Fridays for Future i altres, doncs, sobretot organitzacions per la pau, per la cultura de la pau, a nivell de tota Europa són molt actives, en fer aquest divendres una vaga mundial en favor del clima. Aquí s'ha traduït en el Dia Internacional del Clima, on hi haurà multitud d'organitzacions convocants, d'actes, i concentracions també aquí a Lleida, que es farà el divendres a 5:45 a la Llera del Riu, perquè les declaracions, que estan molt bé, les que pugui fer la paeria d'adherir-se a l'emergència climàtica, no va d'una adhesió i de publicar a la web de la paeria o de la Diputació o de la Generalitat o de l'Estat dient que sí, que estem molt preocupats pel clima. Va de començar a caminar i de manera ràpida, perquè no ens podem aturar, a revertir aquesta situació.
Parlem d'aquesta vaga del divendres 27 de setembre, convocada a 5:45 de la tarda al riu Segre, justament entre el Pont Vell i la Passarel·la, per entendre'ns, a baix, al marge esquerre del riu Segre. És un bon lloc, jo crec, per parlar de clima i de canvi climàtic o de sostenibilitat o de tot. És que al final tot es barreja. Fa molts anys es parlava d'ecologia, però és que al final els mots també es cremen i se n'ha de buscar un altre, perquè després vam parlar de sostenibilitat, ara ja de canvi climàtic, de climatologia, etc. Laia, a nivell empresarial,
sí.
Ja ho sé que depèn de l'empresa, i depèn, però realment és una dificultat tenir una empresa i, a part de la tasca empresarial de cada empresa, mirar pel medi ambient?
A veure,
tot té costos, ho sé.
Exacte, és un tema de costos, però és que jo crec que és un tema, primer a nivell local, tu reps la producció, doncs clar, va subjecta i els costos són molt alts i clar, la gent que busca, les empreses, el màxim marge de benefici possible. Què passa? Jo crec que aquest plantejament s'ha de fer des de els grans lobbies empresarials. Aquests són els que, bueno, és que al final són els que manen i els que han de dir, ei, el planeta hi vivim tots, ells també hi viuen, no agafaran una nau si n'aniran a un altre planeta, o igual sí, però d'entrada no és possible.
Bueno, encara costarà, sí.
Exacte. Per tant, com estem en aquesta situació d'emergència de canvi climàtic, ells han d'afavorir, tots hem de fer el nostre granet i hem de fer la nostra tasca, però s'ha d'afavorir que els costos, per exemple, el plàstic, que és el contaminant més greu que tenim al planeta, doncs si sabem que per envasar un tros de carn, doncs anem amb aquells envasos de plàstic, amb tot el blister i tot el que implica, doncs ostres, no hi ha altres sistemes? Sí que n'hi ha. Són més cars? Doncs busquem la manera de que siguin més econòmics. O sigui, facilitem-ho, perquè també les grans empreses, a cap gran empresa no li fas cap lleig si li dius, mira, t'aconsegueixo el mateix blister al mateix preu, Sí, o sigui, és un tema de tecnologia, d'avançar-nos, de treure coses, sistemes que tinguin el mateix cost, però que no contaminin. Crec que, bueno, sé que, per exemple, ara m'he posat un nom en demanen, però sé que Plus Fresc ha canviat les bosses i ara tots són de reciclatge o de paper. Hem tornat al paper. Ostres, doncs hi ha coses, hi ha eines, es poden fer. També és veritat, és el que t'he dit, que les grans lobbies han de decidir, ei, podem aconseguir, però, clar, perds feina, perds llocs de treball, pues no, s'ha de reciclar. Jo crec que perdre no és sumar.
A veure, està clar que és una llàstima que haguem arribat en un momentet de dir, estem en una emergència. Claro, el que diu la Laia, s'ha de canviar des de dalt, però, clar, des de dalt és molt difícil inicialment. Claro, comencem des de baix, fem-ho al revés una miqueteta, prenguem consciència i a poc a poc anem canviant, per exemple, aquests petits canvis, el que dèiem, diu, bueno, pues què podem fer? El tema del plàstic, sí que les grans empreses poden ficar-hi una miqueteta de... han de ficar solució, però des de casa, des de la gent de peu, també podem prendre consciència de dir, bueno, és necessari tot aquest plàstic que utilitzem? Busquem les alternatives, busquem el paper, busquem tot allò que no faci... una altra muntanya, perquè les grans muntanyes, clar, continuen estant a dalt de tot, però bueno, des del carrer doncs, poc a poc també podem prendre, diguéssim, petits canvis que poden arribar a ser poderosos, és a dir, sapiguem el que estem fent, val? Doncs mira, de la mateixa manera que la Laia parlava de lo que era el món empresarial, doncs, per exemple, amb el món de l'esport, ara ens comencem a trobar, doncs, bueno, doncs que també s'està prenent molta consciència de dir, bueno, són petits canvis, però coses tan simples de dir, pues, bueno, pues, vas a una cursa i hi ha curses pues, bueno, pues, que estan, diguéssim, marcades pues, en plàstic. Aquest plàstic, una vegada finalitzat, va a la paperera. ¿Vale? Què fem? Pues, bueno, busquem alternatives. S'ha d'anar buscant alternatives. Pues, ja, pues, el tema del cartró i el tema de les senyalitzacions. Són petites coses que faran que en un moment donat tots siguem més conscients de lo que no, de lo que no va bé. ¿Vale? Què passa? Pues, bueno, s'ha de buscar, però clar, jo crec més que els canvis han de vindre des de baix i llavors perquè ja estem cridant cap a dalt, però cap a dalt fa molt temps que...
Jo reu un apunt, i si els canvis han de venir des de baix, que no estic en desacord, tardaran a fer-se efectius, perquè de baix cap a dalt tarda temps, i temps ja no en tenim, que és el problema.
És el problema.
Gemma, jo crec que sense complexes, de dalt cap a baix també es pot fer feina.
És que de dalt cap a baix...
Ja, que des de baix cap a dalt, evidentment. Hi ha d'arribar un punt que s'han de creuar aquestes dues línies, de dalt cap a baix i de baix cap a dalt, per entendre'ns.
La societat, la població ha de ser conscient dels riscos que estem vivint.
És que jo crec que aquest és un punt que fins i tot que ens ho han dit mil vegades no ens ho acabem de creure, perquè aviam, sí, avui fa mal temps, la gota freda, el no sé què, però mira, demà torna a sortir el sol i ja està.
Cada cop més, perquè cada cop el clima canviarà de manera molt més ràpida i per tant, i la població tampoc tindrem una capacitat tan ràpida d'adaptar-nos, hi haurà moltes conseqüències per la salut de les persones. Jo crec que la gent comença a ser conscient d'això. El que passa és que...
Però són conscients les 24 hores o no, són conscients el moment que llegeix el titular?
No, i del moment en què ho pateix també, perquè cada cop ho anirà patint. El tema és, la gent pot ser conscient, però aquests petits canvis que són importantíssims perquè ens hem d'acostumar a altres maneres de consumir han de ser facilitats per les pròpies estructures de govern i les pròpies estructures productives. Llavors, vivim en un model energètic completament insostenible, completament. Nosaltres necessitem, per abastir-nos de la nostra energia, guerres i morts a tot el planeta. És una cultura de la guerra, de l'armament, que es dedica a destruir poblacions i continents sencers perquè nosaltres ens puguem abastir de gas, de petroli del qual ens surten les bosses de plàstic. Correcte. I de la qual anem omplint els nostres dipòsits. I llavors tu amb algú li pots dir, has de contaminar menys, però és que resulta que l'única manera que té de moure's és a través del cotxe i abastint-se a unes benzineres que trauen el petroli doncs, de les grans distribuïdores que gràcies al que els governs els ajuden a usurpar i a depredar petroli a altres territoris,
doncs poden sobreviure. I a més, la gent d'aquests territoris li toca venir. Jo crec que hi ha dades que ens haurien de posar els pèls de punta, que són el tema de les migracions forçades per el canvi climàtic, que la majoria són migracions internes després de grans catàstrofes naturals, però que ara ja comencen a ser migracions internacionals. Per què? Perquè molta gent ja no pot retornar al cap del temps al seu país. Es calcula amb, no sé si són
15,
no les tinc ara, però són, no sé si es parlava de 15 milions de persones directament per temes del canvi climàtic. Ara bé, es calcula que al 2050, si és que encara queda planeta, això ocasionarà que hi hagi més de 150 milions de persones que anualment hauran d'abandonar casa seva. Per tant, el planeta és finit, i no ens hem cregut que el planeta és finit. El planeta és finit i vivim totes, no? Com deien abans, totes som en aquest planeta i hem de poder viure. Clar, en la majoria de la gent que ens arriba a casa nostra a través de les fronteres venen o per desastres naturals o venen per violència econòmica exercida, o per violència de guerres exercida i promocionada des de la nostra societat benestant. Llavors, canviar el model no és només dir consumiu paper, no consumiu bosses de plàstic, que sí, que és essencial, però vol dir que implica un canvi de model energètic, un canvi productiu, i el canvi productiu aquí és on toparem, no? I per altra banda, un canvi de model agrari. És urgent canviar el model agrari. Hem de deixar de produir amb agricultura convencional, intensiva i hipercontaminant per arribar a exportar o per arribar a llançar mercaderies, perquè ja no produïm aliments. O sigui, el canvi és total i absolut, i clar, això és un abisme i fa molta por, però no ens tocarà una altra. Llavors, el que hem de ser és optimistes, de pensar que ens pot obrir una porta a una nova oportunitat de tenir una societat més justa. I això sí, l'hem d'empènyer des de baix, uh-huh. Això segur. Si no és des de baix, els lobbies de poder i
són una producció.
Exacte.
Però és curiós, perquè els lobbies hi ha persones que se suposa que també tenen fills i nets.
Sí, però a casa teua estàs molt bé. I estem en un món del primer món, i no ens passa res aquí.
Això és el que deia, que la gent no s'ho creu encara quan ens diuen ull, que anem cap a un punt de no retorn. Això jo crec que no en som conscients, la majoria.
És que jo, per la meva opinió, a vegades, pues, què passa algun any? Hòstia, que aquest any ha plogut poc. Ai, pues,
se queda i tal.
Clar, vale, pues creem un sistema d'agafem aigua del mar, la de Salem, i cap problema, tindrem aigua. Busquem solucions a coses...
Són pegats.
Són pegats, exacte. I també són problemes climàtics relatius, perquè els podem anar solucionant. El que ens passa és que al primer món vivim molt bé, i no som conscients de coses que els hi passa poc, desgraciadament, a altres països que no tenen les avantatges econòmiques que tenim aquí. I clar, on són els lobbies de poder? Al primer món. Estan aquí, la mar de bé. Estan superbé aquí. A casa seva, doncs tu estàs a casa teva i no te preocupes si aquell blister o aquell plàstic va a una de reciclatge o no hi va. T'és igual. Bueno, desgraciadament a molta gent li és igual. Jo personalment crec que no, que és que primer hem de començar tots a casa a reciclar. Però clar, també és molt interessant saber què se'n fa d'allò. Perquè a vegades t'enteres de coses que passen amb aquell reciclatge que tu a casa teva te mates a treure de la bosseta de la manzanilla, el paper en un lloc, el fil en un altre i la bosseta en un altre lloc, i després resulta que segons quines empreses ho fiquen tot al mateix sac, perquè i és a volum, i després ho envien a un país del tercer món i tira milles, que allí,
això fa molt de ràbia.
Que allí no fa nosa, perquè a nosaltres aquí ens faria nosa, però allà no. I ningú es pot queixar.
Uh-huh. Gemma, aquest divendres, la gent que estigui interessada, quedem al marge esquerre del riu Segre, entre el pont vell i la passarel·la, per entendre'ns, de Blas Infante, bueno, la passarel·la de davant del carrer Cavallers, per entendre'ns, però baix del riu. Què es farà aquest divendres?
Doncs, diferents entitats de mediambientalistes de Lleida han proposat unir esforços per fer en aquest dia aquesta crida mundial a la responsabilitat sobre el tema del clima, i el que farà és una petita performance amb la gent dibuixant el lema de SOS Clima en el marge aquest del riu. Hi haurà activitats lúdiques també, doncs perquè estem en festa major i no ens en podem oblidar, però sí, almenys que la gent respongui una mica amb aquesta emergència.
Entendríeu que hi hagi menys gent que les manifestacions darreres que hem tingut els darrers dos anys aquí a la ciutat de Lleida?
Jo crec que no. No.
N'hem tingut de molt, molt, de molta afluència aquí, totes per causa de història política, que avui en dia és com si fos el centre, eh? Però si ets objectiu, hauria de ser súper aquesta, la del divendres.
Hauria de ser súper, hauria de ser súper. Una altra cosa és, ja veurem, perquè jo ja ho puc arribar a entendre tot, perquè la immediatesa de les coses que t'afecten més directament, que jo crec que ara l'Aia ho ha explicat molt bé, fa que si detenen a la gent dels CDRs de la manera que ho van fer abans d'ahir i torna a aparèixer aquesta sensació, no?, d'incertesa, doncs la gent es mobilitza perquè es mobilitzen per coses puntuals, no? En canvi, quan tu els hi dius, a veure, pensem en un altre sistema de món, tenim una emergència climàtica, com no t'afecta directament encara, no saps si ho arribaran a fer. I també perquè es banalitza molt el tema, perquè això de les declaracions institucionals ja ho tenim tot solucionat. Fem una declaració i diem que serem més ecològics i... bueno, que comencin a caminar, comencin a fer passos, llavors la gent potser es creurà una mica més això. Ara, jo sí que faig una crida...
Es pot fer feina, no?, des d'una institució local.
I tant.
I és que moltíssima. Pensem, no, és que ho ha de fer el govern espanyol o la Generalitat. No, no, és que des de l'Ajuntament de Lleida es pot fer molta feina.
Moltíssima.
No dic que no se'n faci, dic que ja es pot fer a nivell, en aquest nivell.
Evidentment. I s'ha de fer una transició ecològica de manera urgent. I jo vull pensar que sí, està treballant. I pel que em consta sí, està treballant, però s'ha de fer... No? I a coses com, per exemple, el consum energètic, doncs hem de comprar energia verda, els ajuntaments haurien de ser els primers a donar exemple, a bonificar les empreses que produeixin energia verda, com altres, no? O facilitar que les empreses, almenys les petites empreses, puguin fer el canvi a uns models productius més ecològics. Perquè han de poder competir amb igualtat de condicions i si no ho poden fer amb les grans empreses o ens ho han de fer amb suport de l'administració.
El que passa que ara pensàvem això, Laia, tu pots entendre que, per exemple, figurat, ara me l'invento, ens estigui escoltant una sabateria de barri i tingui encara llums halògenes, li dic, no, mira, escolta, ha de posar tot de llum LED i tal. Jo aquesta inversió, ara mateix, què faig? M'espero amb una ajuda pública o la faig perquè toca fer-la com a ésser humà?
A veure...
Ho dic perquè quan parlaves d'empresa sí. petita a Lleida, al final hem d'anar amb aquests casos molt concrets.
No, no, està clar,
aquesta perquè... persona se la pot culpar perquè no faci aquesta inversió?
El 80% de les empreses a Lleida són petites, i micros i petites mitjanes empreses, sobretot microempreses de 2, 3, 5 persones i és el que hi ha. I, evidentment, fer una inversió és un cost. Jo crec que hi ha dos parts aquí. Una és que sí que l'Ajuntament, des de la gestió local, se pot fomentar i donar ajudes, perquè ja n'hi ha hagut, o en altres... Jo tinc constància que ja n'hi ha hagut. El que passa és que han d'agilitzar la paperassa. S'ha d'agilitzar el sistema de...
Però això per tot, eh?
En general, sí, la burocràcia és horrorosa.
A més,
Europa,
mira,
és horrorosa.
La burocràcia gasta recursos naturals també,
correcte.
Perquè hi ha molts ordinadors engegats fent processos, paper i persones que podien estar fent d'altres històries.
I crec que aquest és un dels problemes per el qual moltes empreses és que ja diuen és igual, no s'apunten o no demanen cap subvenció ni res, perquè és que hi ha tanta paperassa, te demanen tanta burocràcia que al final perds més temps, el teu temps també són diners, i perds més temps amb això que agafes i canvies l'halogen per la pel LED. Uh-huh. També és veritat que hi ha una altra part de conscienciació pròpia de l'empresa. Vull dir, jo considero
correcte.
Que l'empresa ha de tenir una, o sigui, com a persona, però com que vius al món, has de tenir una part d'aportar, i l'empresa pròpia, no me diguis que una part no pots destinar a canviar les bombetes, és un dia, però hi ha una part que sí que pots destinar dintre del
si no
teu...
cal fer-ho d'avui per demà, però dius, escolta, no, jo m'ho plantejo i durant els propers clar, 3 mesos inverteixo
exacte,
en això.
Tu pots destinar una part dels teus beneficis a la part...
Sense esperar res a canvi, que això potser és allò que ens falta.
Per decisió pròpia, exacte, per decisió pròpia, per voluntat
que, no, és que
pròpia.
Jo si faig una despesa vull un retorn. Escolti, no sempre pot haver un retorn econòmic directe.
És que la canvi és que vius aquí.
Clar.
La canvi és per tu, pels teus fills.
Molt bé, doncs cita tenim aquest divendres a 6:15 de la tarda. S'ha avançat mitja hora, quedem a 6:15 de la tarda al marge esquerre del riu Segre, entre el, bueno, el Pont Vell, ja veureu la gent, a partir entre el Pont Vell i la passarel·la, només cal que baixeu allí i ja us diran el que s'ha de fer. Jo de veritat espero que hi assisteixi moltíssima gent. S'ha vist que quan hi ha molta gent manifestant-se, també es mou alguna cosa per dalt. Sí, ens agrada dir, no, sí. Mira, jo no era de manifestacions, però al final te n'adones que quan hi ha molta gent manifestant-se, no vol dir que s'arregle tot, però alguna cosa es mou per dalt. Per tant, sí, ha de ser una manifestació massiva, la d'aquest divendres. I, vaja, si és que si no lluitem per casa nostra, malament anem.
Correcte.
Dic això, eh? Molt bé, doncs escolta, que arribem a les dues. Hem tocat avui un tema important i que crec que no serà el darrer dia que en parlem, eh? Amb la Laia, amb la Eva i amb la Gemma. Escolteu, moltíssimes gràcies, bona setmana.
Gràcies,
gràcies.
I nosaltres ja arribem a les 2:00 PM. Aquesta és la informació, te l'hem explicat i al final has de decidir tu, el que fas. Espero que decideixis bé, de totes maneres. Demà hi tornem nosaltres, puntuals a les 12:20. Ara et quedes amb tota la informació des dels serveis informatius de la cadena COPE. Que acabis de passar un bon dimecres.